en la solución a los retos que tenemos por delante y en la mejora del modelo turístico. La mejora del modelo turístico es algo que hemos estado haciendo desde que se inventó el turismo. Al principio pues teníamos unos retos, los fuimos superando y ahora tenemos retos distintos.
És la 1:04, més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, al programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Avui ha parlat l'entrenador del Mallorca, Iago Barrasate, i tot d'una sentirem el tècnic en el que probablement és el moment més difícil de la seva carrera i, per suposat, de la seva estància a l'illa. Pel partit de demà contra l'Alavés, a la llista de convocats, imaginem, dic bé, imaginem, que no hi són Cumbula i Mascarell per lesió. I ho dic així perquè des que va arribar Iago Barrasate a la banqueta del Mallorca, mai havia començat una roda de premsa sense tenir abans la llista de convocats. Tal vegada hi ha qualque canvi i era complicat demanar-li a l'entrenador per aquests canvis. El cert és que de moment no tenim llista de convocats. El Mallorca, recordem, està en zona de descens amb només 2 punts de 18 disputats i a 2 de la permanència que marca el Llevant. Sentirem què va dir ahir el cap de negoci Alfonso Díaz i fins i tot Toni Nadal. Sí, sí, Toni Nadal, també va xerrar del Mallorca. D'altra banda, Primera Federació, la UD Eivissa, visita diumenge l'Atlètic de Madrid B a les 8:30. Sentirem què ha dit l'entrenador Paco Gémez. A Segona Federació, recordam la jornada dels equips balears, que és la següent. Diumenge, tots a les 12, Porreres, Torrent, Barbastro, Atlètic Balears, Espanyol B, Societat Esportiva Eivissa i el derbi entre l'Andratx i el Poblense. I per tancar amb el futbol, demà tenim eliminatòria prèvia de la Copa del Rei. El Sant Jordi rep el Lourdes de Navarra en partit d'anada que se jugarà a les 8 del vespre. En bàsquet, comença la competició a Primera FEB i a la Liga Challenge. Dissabte a les 7, Cartagena, Fitbo i Palma. A les 7:30, Estia Menorca, Montbus, Obradoiro. I diumenge a les 6, Palme Bàsquet, Palència, al Pavelló Municipal d'Inca. I a la Liga Challenge, l'Azur Marino visita l'Oses Construcción Navarras. En futbol sala, torna a la Lliga després de l'aturada de seleccions i el Palma juga diumenge a les 12 a la pista del Manzanares. Avui han parlat l'entrenador Antonio Vadillo i el porter Luan Müller. En motociclisme, Pedro Mas ens contarà com han anat les coses al Japó, on Marc Márquez es pot proclamar campió del món. I avui vespre, Tòfol Castanyer comença el repte solidari i som, que el durà a fer la volta a Mallorca per la costa amb un total de 336 quilòmetres en la previsió d'acabar diumenge de matí. És la 1:07, amb el control tècnic de Bernat Nadal i la producció de Toni Generife i Mickey Tous. Començam.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
I començarem escoltant Iago Barrasate, el tècnic del Mallorca, perquè jo m'he quedat inicialment amb una sèrie de detalls, com que ha dit allò de que lo principal és saber que tens un problema i després cercar la solució, però sobretot assolir que tens un problema. Ha parlat de que dimecres varen fer fons, de que ha de tornar a la casilla zero i tornar a començar, i que queda molt per davant, però que no li agrada el que veu. Això és un resum molt, molt pràctic del que ha dit Iago Barrasate. Ara podeu sentir el que ha dit durant quasi bé 15 minuts de roda de premsa.
Mister, buenos días. Melissa Aliaga para IB3 Televisión. ¿Cómo está el equipo física y anímicamente? Porque el miércoles llegasteis, creo que a las tantas, ¿no?, del partido de Anoeta. Jugáis otra vez mañana y a todo esto se suman los resultados y la presión, ¿no?, por intentar sumar mañana de tres.
Sí, bueno, a nivel físico es lo que tenemos, ¿no? Jugar tres partidos prácticamente en seis días con poco tiempo de recuperación. Es verdad que llegamos muy tarde de Donosti y pues hemos priorizado ayer y hoy entrenar por las tardes, ¿no? Dejar un poco la mañana para dormir un poquito más, descansar, tratamientos para alguno y entrenar a la tarde, ¿no? Bueno, ayer hablamos un poco de cuál es nuestra situación. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no estamos bien. Si aceptas que no estás bien, pues bueno, el segundo paso es por qué no estás bien, y si sabes por qué no estás bien, pues el tercero es poner remedio a ese, ¿no?, o a buscar soluciones, y en eso estamos. Y es verdad que no es un buen momento, pero también somos conscientes de que mañana es un partido importante y el foco está puesto en el partido de mañana. Entonces, bueno, es verdad que estamos animados, aunque los últimos resultados o los últimos partidos puedan pesar. Miramos más hacia adelante que hacia atrás.
¿Juanmi? Sí, mister, ¿qué tal? Juan Miguel Sánchez, en directo a la Zona 10. Lo ha medio contestado, pero le quería preguntar cómo cataloga el partido de mañana, porque seguramente es muy pronto para hablar de finales, pero sí que es muy importante, ¿no?
Sí, es muy importante, pero bueno, más que el partido, la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a la casilla de salida. Yo lo tengo clarísimo, ¿no? Tenemos que ser otra vez ese equipo valiente, ese equipo que tiene trazado un camino que bueno, y empezando desde el entrenador, ¿no? Que vean el entrenador del día cero, ¿no? Que vino aquí sin estar contaminado, con ilusión, con las ideas muy claras, y tenemos que volver un poco a eso, porque hemos dejado de hacer un poco eso y entre que no estamos muy bien, que a nivel físico tal, el otro tal, estamos un poco como poniendo parches, y poniendo parches no estamos creciendo en una idea, y tenemos que crecer sobre una idea y creo que ese cambio se tiene que ver. No sé, en un resultado, que al final cuando hablas de todo eso necesitas el refuerzo del resultado, pero mañana creo que se tiene que ver por lo menos eso.
Tony.
Hola, mister. Tony Tenerife, de IB3 Radio. Pasadas más o menos, no son exactamente 48 horas, vamos a decir, dos días desde el partido en Anoeta, supongo que habrá reflexionado, le habrá dado vueltas a lo sucedido, lo que pasó en el terreno de juego, ya no solo en el marcador, sino en el juego, las sensaciones. La pregunta es si volvería usted a repetir lo mismo, si pudiera rebobinar en el tiempo, volvería a repetir la misma alineación, el mismo planteamiento, o quizás visto lo visto, igual haría modificaciones.
No, yo creo que el miércoles tocamos fondo, es lo que siento yo, y cuando es verdad que no ha pasado mucho tiempo, pero como no hemos dormido tampoco, pues la noche da para mucho y para reflexionar, y un poco al hilo de lo que he dicho un poco antes, ¿no? Creo que tenemos que cambiar. Esto no es lo que nos gusta, esto no es lo que necesitamos, y bueno, pues a veces, pues bueno, piensas que es lo mejor, pero al final luego te das cuenta que eso no es así. Entonces hemos llegado a un punto donde estamos priorizando más, o hemos priorizado más, pues el arroparnos, el estar pendiente de esas carencias que tenemos, pero no, tenemos que trazar un camino y seguir ese camino, y ese camino tiene que ser el de ir a por las cosas y no esperar a que las cosas pasen.
Pablo.
¿Qué tal, mister? Buenos días. Pablo Chinarro para Radio Marca. Te quería preguntar, en tu propia figura, ¿es tu peor inicio como entrenador en primera? ¿Cómo estás tú de ánimos al hilo de todo lo que estás diciendo?
Estoy bien, en serio, ¿eh? Estoy muy motivado, porque la cosa ha salido o ha empezado torcida y necesitamos darle un cambio a esto. Entonces mi reto ahora mismo es este, enderezar algo que está torcido, y tengo esas ganas de poder conseguirlo. Creo que el Yagoba del día cero tiene que aparecer ahora, el equipo lo necesita además, y lo que he dicho un poco antes, tenemos que ir a por las cosas y estoy muy, muy motivado.
Vamos aquí de este lado con Pau y luego con Miguel.
Buenas, mister. Pau Cobo para Agencia EFE. No sé si es punto personal, pero se te nota con otro aire respecto a otros días, sobre todo quizás con esa idea también de cambiar un poco el ánimo del equipo, la mentalidad. Son dos preguntas en una. No sé si parte de ti también, como la figura referente en el vestuario, cambiar esa dinámica. Y segundo, ¿cómo lo haces? Porque al final, lo has dicho, tocasteis fondo, y creo que en una persona también es complicado que en cuestión de 36 horas se pueda cambiar esa dinámica.
Bueno, a veces la madrugada del miércoles al jueves pues es fructífera también, y en ese aspecto pues el clic ese y darte cuenta de que no vamos bien y que tenemos que volver a la casilla de salida. Bueno, estamos pidiendo algo que ya hemos hecho. Tiene una exigencia grande, a nivel físico sobre todo, a nivel condicional. Los jugadores lo saben, ayer hablamos de eso. Y bueno, creo que lo estoy explicando aquí, pero más que explicar, ahora lo que valen son los hechos.
Miguel. En rojo.
Sí, ahí está. Hola, yo soy Miguel Checarte, Diario de Mallorca. Has hablado de, un poco, no sé si, de la defensa, que habéis priorizado arropar en vez de ir a por el partido. Con lo que has dicho de ir, trazar ese camino, ¿se puede hablar de que vas a jubilar la defensa de cinco durante un tiempo?
A ver, estáis hablando mucho de eso y entiendo, yo como periodista lo hablaría también, pero a veces pues tú cuando ves que no estás del todo fino, que a nivel condicional igual no estás bien, que tus laterales tal, que tu central, pues a veces tiendes a defender la amplitud con un jugador más. No hablo solo de la línea 5, hablo de más cosas, pero sí, una de esas cosas pues es la línea de 5, que al final pues bueno, te hace también estar un poquito más sometido. Y el otro día, por ejemplo, nos llegaban muy fácil a tres cuartos porque tienes un jugador menos por delante, ¿no? Entonces es uno de los matices, pero hablo más de la idea general de volver a la casilla de salida y de marcar un camino.
Juanmi, sí, y luego Alberto.
El miércoles por la noche le preguntaban por el factor mental también de la plantilla. No sé si ha dado tiempo a arreglar un poco todo.
Bueno, el primero es el entrenador y en eso sí que di el clic. Ayer vine de otra manera e intento transmitir eso y creo que el equipo lo aceptó así también. Y bueno, ahora lo que falta es, pues después del entrenamiento de hoy, pues afrontar el partido de mañana con las garantías que tenemos que tener, ¿no? Creo que un equipo a veces no se define con una derrota, se define más cómo das respuesta a esa derrota o un momento crítico, ¿no? Entonces, a ver mañana, pero yo creo que a nivel mental el día de ayer fue importante.
Alberto y luego Jordi.
Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, Cadena Ser. No sé si esta situación te recuerda a algo que puedas haber vivido, porque es como bastante novedosa. No sé si has cogido la imagen de alguna situación previa para afrontar esto. Hablas de la charla que tuviste ayer con la plantilla. Entiendo que para ti también es primerizo, es novedoso. Y luego te quería preguntar rápido, ¿qué es lo que no te puedes permitir? ¿Qué Mallorca no te puedes permitir ver mañana? ¿Qué es lo que quieres que haga el Mallorca sí o sí?
Sí, a ver, lo primero, novedoso, bueno, por suerte he estado pocas veces en esta situación, alguna vez, me acuerdo en Osasuna que estuvimos 13 partidos sin ganar, la situación era otra, pero bueno, como la plantilla es diferente y seguramente el diagnóstico también es diferente, pues no es parecido, ¿no? Pero bueno, creo que estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que he dicho antes, primero aceptar que no estás bien, después saber por qué estás mal y lo tercero es poner remedio a eso, ¿no? Y mañana, pues yo como Yagoba no me gustaría no traicionarme a mí mismo, que en las últimas jornadas tengo la sensación de que estoy perdiendo dos veces, uno por el partido y dos porque no me gusta lo que veo, lo que yo siento de cómo veo el fútbol. Entonces pues eso a nivel personal y a nivel colectivo, pues bueno, me gustaría ver Mallorca reconocible, o Mallorca que de lo que estamos hablando ahora lo lleve a cabo y bueno, y que sea consciente también de la importancia del partido de mañana. Si es así, el público nos va a ayudar, el día del Atlético de Madrid nos ayudó muchísimo, el público ya está enfadado y tiene argumentos de sobra para estar enfadado, pero el público también sabe que los necesitamos y entiendo que mañana nos van a ayudar.
Jordi.
Egunon, Jordi Tomás de Radio Televisión Española. Buen día. Quería preguntar acerca del Alavés, que analizarás el rival, décimo en la tabla, viene de empatar a uno contra el Getafe, y preguntarte también por el estado físico de Cumbulla.
Pues bien, a ver, a nivel de lesiones, Cumbula todavía va a ser baja alguna semana más. Tenemos también, hoy le hacen pruebas a Omar Mascarell que tuvo, parece ser, una pequeña lesión y no va a estar. Y luego hay algún jugador con golpes y demás, y veremos al entrenamiento de hoy. Y en cuanto al Alavés, pues bueno, creo que es un equipo muy muy complicado. Los últimos dos partidos fuera de casa ha ganado en San Mamés y ha empatado en Getafe. El otro día haciendo 9 cambios, además creo que tiene profundidad de plantilla, tiene un entrenador que ya el año pasado ya lo hizo bien a final de temporada, le está dando continuidad. Es un equipo muy difícil de batir, es un grupo, se ve que es difícil de batir, que todas van a una. En ese aspecto yo creo que vendrán con confianza, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que doblegar al Alavés, y para doblegar o para estar por encima del Alavés necesitamos nuestra mejor versión.
Meli.
Sí. Bueno, vimos muchos cambios en Anoeta. Entiendo que mañana volveremos a ver un Mallorca distinto, ¿no?
Sí, sí, porque al final venimos de jugar el miércoles y otra vez habrá cambios. Y bueno, pensando un poco en frescura, pensando un poco también en la idea de juego y pensando siempre pues qué es lo mejor para tener opciones de ganar.
Sí, Pablo. Vamos con Pablo, de aquel lado.
Hola otra vez, mister. Has hablado de esas charlas con los jugadores. No sé si desde el club también sientes ese respaldo hacia el proyecto.
El club no hace falta. Estoy todos los días con Pablo Hortels, con Ariz, con Sergio Moya, con Sergio Martí, con Alfonso, con los de prensa. No, esa no es mi preocupación. Mi preocupación es enderezar el rumbo. Eso va viento en popa al otro.
Miguel.
Sí, Yago, hablando, has hablado de reinicio, de que este partido igual puede ser el punto de inflexión. Entiendo que para los jugadores que vayas a escoger mañana también, ¿no? No en el sentido de que estén más o menos acertados, sino en una cuestión de actitud, de que mañana hay que dar la talla, en todos los sentidos.
Sí, sí, por supuesto. Los que inician mañana son, entre comillas, los privilegiados, porque en un momento complicado van a ser ellos los que tengan la posibilidad de poder empezar a enderezar esto, sabiendo que bueno, que son 11, que luego salen 5, que hay alguno que está lesionado, que no juega, que todos son importantes y sobre todo todos tenemos que creer en esa idea. Pero los que salen mañana, pues bueno, tienen el privilegio de iniciar y también la responsabilidad de hacer las cosas bien, claro.
Alberto, luego Juanmi.
Mister, es verdad que el equipo no ha empezado bien la campaña, pero también es cierto que quedan el 85% de los puntos de la liga por disputar. Yo te quería preguntar, ¿es hacer un futurible? Lo sé, y entiendo que todos estamos interesados en que el Mallorca cambie el rumbo cuanto antes, pero ¿a partir de qué momento o qué jornada, si siguiera esa situación, o qué mes, Yago Barrasate se pondría inquieto de verdad o preocupado de verdad?
Bueno, ocupado estoy, ¿eh? O sea, a ver si vais a pensar que estoy tranquilo y no duermo, pero estoy contigo, que queda mucho, pero no me gusta lo que veo. Entonces creo que es momento de enderezar y ponernos en un camino. Si nos ponemos en ese camino, estaré más tranquilo porque sé que quedan muchas jornadas y que en ese camino llegaremos a buen puerto.
Juanmi.
Sí, siguiendo un poco la pregunta del compañero, hay un parón, no dentro de mucho, no sé si ese punto, el equipo pues quiere tener tantos puntos, no sé si es un poco la marca para estos
partidos. No, quiere los máximos posibles, pero creo que el tener más o menos puntos no nos va a cambiar. Sí te puede cambiar el ánimo y la clasificación y el verte más arriba, más abajo, pero sobre todo lo que quiero es un cambio y lo que te digo un poco, ¿no? Volver un poco a ese camino que iniciamos hace un año y si nos ponemos en camino, iremos en el kilómetro X o kilómetro tal, pero sabemos que vamos en la dirección correcta, entonces que tendremos más opciones de llegar.
Pau.
Sí, mister. Hablando también de los cambios y sobre todo que los primeros jugadores que estén en el campo tendrán ese privilegio de poder empezar a cambiar las cosas, no sé si también en estas situaciones cuesta más quizás pues poner un poco a los más jóvenes. Es verdad que Virgili la semana pasada lo hizo muy bien contra el Atlético, pero pensando un poco en Mardomene, que en un perfil distinto a lo que puedes tener también en ataque, no sé si piensas en él como una opción para salir de inicio.
Sí, claro que pienso. Necesitamos experiencia, sí, pero necesitamos también energía, necesitamos piernas, necesitamos muchas cosas, entonces cualquiera de los que están puede iniciar y Marc es uno de ellos, claro que sí.
Vamos con Pablo y vamos a ir acabando.
Hola otra vez, mister. Estás hablando mucho sobre los cambios en el verde. En materia futbolística, ¿dónde crees que pueden estar las claves para que se lleven a cabo esos cambios?
Bueno, primero lo que he dicho de ir a por las cosas, que es una frase, digamos, pero eso implícitamente tiene muchas cosas de apretar hacia adelante, de apretar tras pérdida, de tener un ritmo alto de juego, de jugar más en campo rival. Bueno, cosas que ya se vieron el año pasado, por desgracia luego no terminamos haciendo eso, pero bueno, yo creo que ya cuando digo eso ya me entendéis un poco a lo que me refiero.
¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí. Gracias, hasta mañana.
Yago Barrasate, a la roda de premsa d'avui de matí. Per cert, no hi ha llista de convocats, que sempre és abans de la roda de premsa, perquè se facilitarà després de l'entrenament, que serà avui, hora baixa, a les 6. És a dir, després de l'entrenament de les 6, el Mallorca donarà la llista de convocats. Ens escolta Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia.
Molt bon dia.
Te vaig a fer, te faré ara mateix la pregunta que ningú li ha fet a Narrasate, la roda de premsa. Trobes que el vestidor està amb l'entrenador?
Bona pregunta. Vull creure que sí, perquè si no tindrà un problema greu. Vull creure que sí, que la plantilla està en centre de nou, perquè si no seria problemàtic. Però bé, potser no som el més indicat per dir-ho, perquè no estem de dins en el dia a dia, però jo crec que set malestar segur que hi ha.
Ha parlat d'haver tocat fons a Noeta, de tornar a la casilla zero i tornar a començar, de saber que estàs malament, per què estàs malament i posar remei, i que queda molt però que no li agrada el que veu. I la darrera resposta m'ha cridat molt l'atenció. Necessitem experiència, però també cames fresques.
Sí, jo crec que s'ha de compaginar un poquet això, no?, amb l'experiència i en cames fresques. Amb això sí que estic d'acord. I és veure que potser s'ha de fer un borrón i compte nova. A partir d'ara s'ha passat la tormenta, diguem, el tsunami gros ha passat, però ara ja dissabte enfront de l'Alavés has de sumar de tres, ja no pots sumar d'un, perquè si no sí que és veure que se li complicarà. És complicat perquè jo crec que segueix la mateixa dinàmica de la segona volta de la temporada passada i no ha sabut adreçar aquesta trajectòria.
Tomàs, hem vist molt de futbol. Aquest equip du 2 punts de 18. És la primera vegada en la història que el Mallorca no guanya cap dels 6 primers partits d'una temporada a primera divisió. Si passa qualque cosa en l'Alavés i de normal caus a Sant Mamés contra l'Atlètic, després ve una aturada per seleccions. Saps el que vull dir, no?
Sí, que possiblement té aquests dos plaços, Narrasate, i possiblement, si no guanyes a l'Alavés i perdin Bilbao, hi ha saturada, potser sí que és el moment, no? Però bé, això és que ho han de dir, són els de dalt. És vera que no tot s'ocupa de Narrasate, evident, és una part important, però sí que és vera que si no suma, o si tan sols suma un punt de... serien
de 24
sí. 3 punts de 24, està clar que són números de descens i són números de que a qualsevol entrenador el treuen de fora.
Quina llàstima, no?, que aquest projecte estigui d'aquesta manera.
Sí, perquè jo crec que l'arribada en RSAP va dur molta energia, molta alegria, després de Aguirre, va fer una primera volta espectacular la temporada passada, però després l'equip li va caure. Si no va gerrar tan sol, va guanyar 4 partits en tota la segona volta. I ara mateix tu ho dius, és pitjor equip amb un inici de temporada per dient no haguem guanyat cap partit en les 6 primeres jornades. Per tant, el que passa, està clar que el que passa dins el vestidor no ajuda, que hi ha malestar, estic convençut, en el tema d'en Dani Rodríguez, que això l'ha perjudicat, però ell és entrenador, ell ha de pegar un cop de timó i ha de posar les coses en ordre, que no li agradi, pues ja sap el que ha de fer.
Trobes que tot això es pot reconduir?
Si es pot reconduir? Sí, el que passa que ara mateix té mala ferida. Sobretot s'ha de reconduir quan hi ha dissabte. A partir d'aquí se podrà començar a reconduir. Però, és el que dèiem, tu has perdut o no has guanyat cap partit d'aquests 6, però són les maneres i les formes en què ha competit el Mallorca. Sense anar més enfora, diumenge no va competir amb el salut. No va competir amb el salut. Va sortir a veure l'Herbení davant un rival que està exactament igual que tu, que va demostrar que tenia molta més fam de guanyar, i tu vas sortir, el que t'he dit, a veure l'Herbení, sense un criteri, sense agressivitat, sense jugar a can contrari. Jo crec que són moltes coses, però això dur resultats. En moment que sigui capaç de fer dos resultats, possiblement dic en dir.
Fent un símil, el Mallorca hauria de sortir demà contra l'Alavés com la Reial Societat va sortir davant el Mallorca.
És que és importantíssim. Si demà tu no surts a mossegar a l'Alavés, realment t'ho has de fer mirar. L'Alavés és un equip de la teva lliga, per no dir inferior. Val? Per tant, si tu no surts a dominar el partit, a ser dueño de la pilota i a crear ocasions, ja tenim un problema. De fet, és vera que ha tingut rivals molt complicats, però també és vera que n'ha tingut dos de la seva lliga, que va ser l'Espanyol i el Celta. Tampoc va ser capaç de guanyar. Per tant, demà contra l'Alavés, sí o sí.
Efectivament. Gràcies, Tomàs.
Molt bé.
Adéu. Ahir, a la presentació del Club de Negoci del Mallorca, va parlar el cap de negoci, Alfonso Díaz, i va dir això.
Hay que tener tranquilidad, ¿no? Tenemos que pensar que el inicio no es el que deseamos, no está siendo bueno, es evidente, hemos tenido rivales pues de altura, ¿no? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es pensar en el siguiente partido. Tenemos una gran oportunidad de ganar, de sacar estos 3 puntos contra el Alavés el sábado. Necesitamos a nuestra gente, ¿no? A nuestra afición, a que tenga esa conexión con el equipo que hemos visto en gran parte de estos partidos, de estos minutos finales que hemos tenido tan buenos, y este es el camino, ¿no? Pero el equipo está bien, está entrenando bien, todos estamos dolidos por los resultados, ¿no? Pero yo creo que somos muy profesionales todos, ¿no? Los que formamos parte del club, los jugadores, el míster, y están convencidos de que le podemos dar la vuelta a la situación, seguro.
Qui també va dir la seva, Toni Nadal, l'exentrenador de Rafael, que va donar una conferència als assistents i va parlar de la situació del Mallorca i del cas Dani Rodríguez.
És una trastada que un jugador tinguis problemes amb un jugador, però el problema real és que crec que el Mallorca ha començat no molt bé. També és vera que l'inici ha estat mortal contra el Madrid, el Barça, l'Atlètic, la Real Societat també. Dius, són molt de partits difícils, però bueno, esperem que tot se solucioni. Si no tornarà a jugar, no se pot fer feina. Jo no sé, això és una decisió de l'entrenador i del club. Lo ideal és que les coses s'arreglin sempre, cap a una línia o cap a l'altra. L'entrenador ha de fer tot el possible perquè al Mallorca li vagi bé. Que és una situació incòmoda, ja entenc que ves, però és el que hi ha. Tu has d'intentar el que tens, fer-ho de la millor manera possible. Tenc clar que quan hi ha mal ambient és un dels motius principals perquè les coses no vagin bé. Has d'intentar canviar la situació aquesta, però...
I així estem, i demà ho contarem. Serà el partit del Mallorca contra l'Arabàs a l'estadi de Somos. Per cert, un darrer detall que m'agradaria... perquè sembla que ha passat un poc per damunt i pràcticament res, ningú ha dit res. El Mallorca jugarà contra l'Arabàs en menys de les 72 hores que marca l'AFE respecte del partit anterior. A més, el Mallorca va jugar a Anoeta el dimecres després de jugar diumenge contra l'Atlètic de Madrid, quan la Reial venia de jugar el divendres amb dos dies més de descans. El Mallorca d'això mai diu res. Una i mitja, m'anaran cap a Eivissa.
IB3 Ràdio és esport.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Benvingudes i benvinguts. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas,
home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic.
Sí, però ja està, fins aquí
pot llocar.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí Xiu Xiu, és el teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 33 minuts. Diumenge, a les 8 i mitja, l'UD Eivissa visitarà el camp de l'Atlètic de Madrid. Bé, Raúl Medrano, company Eivissa, bon dia.
Molt bon dia, Gavi, com estàs?
I com estan les coses per allà? Sembla que bé, no?
Tranquil·les. Bé, tranquil·les A la plantilla i a la sala de premsa, perquè la gent està un poc nerviosa.
Sí? Està
un poc,
sense perdre?
Sí, però sense perdre, però sense guanyar el QE l'altre dia. és que depèn com vulguis mirar-ho. Jo t'he dit que en l'afició, per un podcast que hi ha de l'afició, els companys de Mundo Celeste, companys de xarxes socials, el que pots palpar tu pel carrer, la gent ja comença amb aquests dos empats consecutius, perquè és cert que l'Eivissa no ha perdut encara, som a la jornada 4, però ara porta dos empats seguits a Marbella, l'altre dia, sobretot a l'últim, no? A casa contra el que anava a Cué, l'Antequera. Han deixat un regust a la gent com que tornen a repetir-se problemes, com que tornen a aparèixer fantasmes d'altres temporades, que l'equip contra els equips de baix li costa, que l'equip comença bé els partits però acaba no tan bé, i ja t'ho dic, hi ha nervis. També és que, ja ho saps, aquí el nivell, no d'exigència, sinó el desig de la gent és ser campió, i ser campió al febrer, gairebé. I la realitat és que, malauradament, segurament no sigui així, i haurem de tenir paciència. Clar, el got mig ple és que l'equip està co-líder, amb 8 punts, està segon, segon per darrere el Savall, que és líder pel l'averatge, i que l'equip encara no ha perdut. És de ben com ho vulguem veure. És cert que el joc de l'equip als 4 partits no ha acabat de ser bo. Els 4 partits, 2 s'han empatat, 2 s'han guanyat, però els 4 es podien haver guanyat, però els 4 també es podien haver no guanyat perfectament. I l'equip ha de millorar, i té jugadors per fer-ho, té peces per fer-ho, per pensar que ha de donar un poc més. L'equip encara, per exemple, no ha acabat cap partit sense, amb la porteria a zero, sense encaixar, i li costa. L'altre dia contra l'Antequera li va costar, és cert que al final fiques a una balança i les millors ocasions són de l'UD, però tothom espera un poc més. De fet, les dues victòries que has tret al final han estat amb dos detalls de mag, de geni, de bebé, perquè si no, igual tampoc s'haguessin treure.
He vist molt tranquil Paco Gémez.
Molt tranquil, massa. Massa, perquè ja t'he dit, perquè la gent sí que li dona. Vinga, anem a parlar, com deia Paco Gémez. L'equip ha fet avui la penúltima de sessió de feina abans del partit de diumenge a les 8:30 al camp de l'Atlètic de Madrid B, que per cert ha canviat de camp. Si hi ha algú que vagi a veure el partit, que no vagi a la ciutat esportiva de Majadahonda de tota la vida, diguéssim, perquè enguany ha anat a l'altra ciutat esportiva, perquè l'Atlètic de Madrid és tan xulo que té dues ciutats esportives, ara està jugant a l'altra, que està al Alcalá de Henares. Ha parlat Paco Gémez, no ens ha deixat gaire titulars, això és el que deia del rival, del filial de l'Atlètic de Madrid.
Tenemos un rival muy difícil, muy complicado, un rival físicamente muy fuerte. Este año yo creo que han hecho un equipo muy para lo que él quiere, para lo que Fernando quiere jugar. Y es un equipo que es difícil de doblegar. Tiene mucha juventud, tiene mucha energía, tiene mucho talento en algunas posiciones del campo. Y eso le hace un equipo tremendamente, tremendamente complicado. Pero bueno, como dice el otro, esos son los partidos bonitos, ¿no? Los que tu equipo tiene que obligarse y tiene que sacar recursos de todos sitios para intentar ganar al rival, que no nos va a poner las cosas fáciles, que está haciendo también un buen inicio de temporada.
Això parlant del rival, però parlant del seu equip, que diu Gémez, Raúl?
Ell està content. Ell diu que ja t'ho dic, ell veu l'equip millor del que li veu la majoria de la gent. Diu, per exemple, l'acabar l'altre dia el partit contra l'Antequera, després d'empatar a casa contra el que en aquell moment era l'últim classificat, va dir que era el millor partit de l'equip fins ara. Tothom van posar cara rara. A mi no m'ha pareixat tan dolent, però tant com el millor de la temporada. No sé, jo crec que és una manera també de protegir els seus jugadors, també de generar una corrent més optimista i que no s'instal·li el pessimisme en la parròquia Blau-Cel, que du unes quantes temporades donant-se un cop, per dir-ho d'una manera suau. Si et sembla, escoltam el que deia al respecte a això, de que ell veu bé l'equip, que ell veu que l'equip va millorant.
Yo el equipo cada vez lo veo mejor. El otro día yo creo que dimos en cuanto a nivel futbolístico, dimos un paso adelante. Y quiero que sigamos creciendo en todos los aspectos. Tenemos que mejorar muchas cosas, como todos los equipos. Pero yo sé que esa mejora va poquito a poco. Mientras esa mejora siga apareciendo y nuestros resultados sigan siendo buenos, pues estamos en un camino importante, ¿no? Porque normalmente esas mejoras muchas veces vienen en función de no sacar resultados buenos, ¿no? Cometes errores, esos errores te cuestan caro y eso te hace perder partidos. Entonces, mejorar sobre la derrota es más difícil que mejorar sobre la victoria y sobre situaciones buenas de juego. Creo que estamos cada vez mejor, creo que estamos en una buena situación, creo que estamos donde queríamos estar.
Dit això, Raúl, ¿esperau canvis a l'equip o mantindrà lo que de moment està sent un equip tipus?
Jo sí que crec que hi haurà algun canvi. El canvi que la majoria de l'afició desitja, que és el de veure Dabo a la titularitat, a la punta d'atac. Jo crec que aquest no, per les paraules de Gémez, es desprèn que pareix que seguirà confiant en Sofian Leftui, que és el davanter que ha jugat gairebé els 4 partits sencers, els 4 d'inici, i que encara no ha vist porta. Jo crec que sí que podria haver-hi canvis en el mig del camp. Possiblement es caigui Van de l'Olmo. Podria ser al moment de veure al mig del camp a Tamir Glazer, el futbolista israelià, que no ha tingut encara cap titularitat, un migcampista amb més un perfil més físic, més detall defensiu. Potser algun canvi també en el central. Jo crec que podria tornar Iago Indias, que l'altre dia va anar a la banqueta per Monjo. Potser podria ser també el moment de Munir al lateral esquerre per donar descans a José Albert, que l'altre dia va tenir problemes en defensa contra l'Antequera. Ha de remoure coses. Potser podria anar-se a la banqueta Fedevico, que no està tenint un bon inici de temporada. Li hem demanat, ell diu que algú ha deixat entreveure que algun canvi sí que farà diumenge.
Nosotros somos un equipo que a pesar de tener un sistema de inicio, pues lo podemos cambiar durante el partido, incluso durante la misma situación de juego vamos cambiando. Pero sí que, bueno, podemos mirar también, podemos pensar en meter algún jugador, ¿no?, que nos dé algo diferente para que nos valga para un equipo que va a jugar de una determinada manera, ¿no? Sobre todo en la zona del mediocampo, donde ellos tienen mucho... con Velotti y con Javi tienen mucho brillo, tienen mucha fuerza, tienen muchas piernas, es un equipo ahí muy físico.
I anem a la darrera, Raúl, perquè li has demanat a en Paco Gémez una reflexió al voltant del cas Dani Rodríguez en el Mallorca, no?
Sí, algú em podrà dir que he buscat un poc el titular aquí, he buscat el sensacionalisme, però no sé, ni no l'havia pensat de casa, Gavi, se m'ha acudit allà mateix, dic, li vaig a demanar a veure si primer si ens deixa alguna perla i també perquè és interessant, no?, saber l'opinió d'un col·lega de professió de Jagoba de què faria ell si s'adonés al seu planter, al seu vestidor, una situació com la que s'ha donat amb Dani Rodríguez. La veritat és que no s'ha mullat gaire, però bé, és interessant la seva reflexió.
Yo en ese caso lo que haga el entrenador me parece perfecto. El problema lo tiene el entrenador con el jugador. Lo que haga el entrenador, perfecto. Puedes arreglar el problema, puedes tomar situaciones. Al final, hombre, tú tienes que ir también un poco de la mano del club. El club te tiene que respaldar. Es decir, para la decisión que tú tomes, ¿no? Yo soy más partidario de hablar las cosas a la cara. A mí me gusta más sentarme con la gente y hablarlas, ¿no? Y si tienen que saber algo de lo que yo pienso de ellos, que lo oigan de mi boca, no que lo vean en un Twitter o en un periódico. Creo que el camino más corto entre un jugador y un entrenador, que están todos los días en el mismo vestuario, es sentarse uno delante de otro y hablar las cosas y dejarlas claras, ¿no? Lo mismo que tampoco me parecería bien que un entrenador en sus redes sociales criticara a un jugador cuando tiene la posibilidad de hacerlo en persona. Yo soy más de piel a piel, más de verte, mirarte a la carita y decirte lo que pienso de ti, y tú sí me tienes que decir lo que piensas de mí, perfecto. Y eso no, y si no nos llevamos bien, eso no tiene que ser un problema para no trabajar juntos. Es decir, es imposible pensar que todos los entrenadores se van a llevar bien con todos los jugadores. No, hombre, intentamos que sea así, ¿no? Porque intentamos que haya una buena relación, que la cosa, que haya buen rollo, pero, oye, puede pasar que yo tenga un jugador y que no me lleve bien con él. Pero, sin embargo, que futbolísticamente me valga. Siempre y cuando nos respetemos, no va a haber ningún problema.
I doncs sí, me sembla interessant la reflexió de Jagoba de Paco Gémez al voltant de la situació que està visquent Jagoba Barrasate i Dani Rodríguez. Per acabar, me deix qualque cosa, Raúl?
No, que la UD només té la baixa de Fran Castillo, ja coneguda, i a veure si podem retrobar-nos en la victòria diumenge a les 8:30 contra un Atlètic de Madrid B, que ara mateix es troba 8è a la taula, i, perdó, 5è, 9è a la taula, volia dir, i a veure si podem fer una victòria, la segona ve a domicili, i, per què no, posar-nos líder una altra vegada.
Molt bé. Gràcies, Raúl.
Adéu.
Adéu. 1:43.
IB3 Ràdio és... Joc-ne. Fem un
intento'l.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tento'l, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tento'l. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Anem a totes perquè encara ens queda futbol sala, bàsquet i motociclisme. Diumenge a les 12, Manzanares, Illes Balears, Palma Futsal. Torna a la Lliga de Futbol Sala després de l'aturada de seleccions. Baixes en el Palma, Denis per lesió, Deibao al Brasil per tema de visat. Avui ha parlat l'entrenador Antonio Vadillo.
Estoy viendo de que vamos a una pista bastante complicada, un equipo que se ha reforzado muy bien. Quizás sea uno de los tapados un poco, entre comillas, esta temporada. Es un equipo que ya viene haciendo las cosas bien las últimas temporadas. Se ha reforzado unos perfiles que les viene muy bien a su juego. Un equipo que es muy intenso, muy agresivo, vertical. Nosotros a nivel interno sí que hacemos mucho hincapié en este sentido, ¿no? De que tenemos que pensar solo en el partido. Suena tópico, pero la realidad, en el próximo partido, en el siguiente partido que tenemos, deben estar muy mentalizados, muy concentrados, hacer nuestro trabajo bien para a partir de ahí seguramente aumentarán nuestras opciones de sacar los puntos adelante. En el momento que te relaja un poco y no estás mentalizado, cualquier equipo en primera división te pasa por encima, ¿no?
Un Antonio Vadillo que ha tingut dificultats per preparar el partit perquè han estat entrenaments, per exemple, sense els internacionals, Rivillos, que estava amb Espanya, Lucao i Fabinho, que estaven amb el Brasil, o el cas del lesionat Denis en aquests entrenaments i del viatge de Deibao per tema de visat. Parla de les dificultats, Antonio Vadillo.
Con ganas de competir, ¿no? Tras este parón, es verdad que... No hemos dado las condiciones que nos hubiese gustado, sobre todo porque hemos tenido mucho traspiés, muchos handicaps, jugadores pues arreglando visado, jugadores con la selección, eso quiera no, pues condiciona un poquito la preparación.
I entre els condicionants, va d'entrenar a una pista que no és l'habitual, que no és a Somos, perquè està amb obres. Això diu al respecte Antonio Vadillo.
De un club de nuestra dimensión, club de la máxima categoría de nuestro deporte, la élite, pues la verdad que está en estas circunstancias, la verdad que no es lo más idóneo. Nos consta de que por parte del IME pues están haciendo todo el esfuerzo para facilitarnos toda la medida posible, pero sí que es cierto que nosotros en este sentido nos estamos viendo muy condicionados, ¿no? Muy sacrificados porque estamos fuera de nuestra hábitat de trabajo, ¿no? Durante muchos días, y esto pues evidentemente no es lo más adecuado para un club como nosotros.
Fins i tot s'ha lesionat Denis perquè s'ha clavat una estella a una cama. Coses que té aquest esport també quan no està tothom per lo mateix. 1:46, 14 minuts per parlar de dos esports, bàsquet i motociclisme. Monanama Menorca comença la temporada a la Primera Federació i fem una aturada amb l'equip amb més experiència a la categoria, que és l'Estia Menorca. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia, Gavi, com anem?
Com estan les coses per començar?
Tot és a punt de Vintaufa per fer aquest primer salt entre dos oficial de la temporada. És contra l'Obradoiro, dissabte a partir de les 7:30. L'apertura del tercer curs de l'Estia Menorca a la categoria de plata del bàsquet nacional s'espera a l'illa amb expectació. De fet, és fàcil de concretar, el nombre d'abonats s'ha incrementat en relació a la temporada passada, ja supera els 1.500. El debut, com dèiem, és demà al d'Obradoiro i arriben tots els jugadors físicament disponibles una volta recuperats Jalen Cohn, Edgar Vicedo i Adam Sola, i inclosa també la darrera incorporació, Finxot, cedit pel Gran Canària d'ACB i que ja ha aconseguit completar aquesta setmana 3 sessions amb l'equip. Però anem a sentir el protagonista d'avui. Javi Zamora ha comparegut en roda de premsa i li han demanat que valorés la pretemporada i com considera que arriba l'equip al primer compromís oficial, tot tenint en compte que l'equip sencer, és a dir, els 11 jugadors, només s'han entrenat junts 2 vegades. Zamora.
Estoy bastante satisfecho. Creo que hemos hecho un buen trabajo de pretemporada. Con respecto al tema físico, estoy encantado. Cómo hemos solventado todos esos pequeños problemas sin agrandarlos y tratando de tener las mejores prestaciones posibles, ¿no? Sí, es cierto que no hemos entrenado todos los jugadores más que dos veces. Por suerte han sido esta semana. Pero bueno, son cosas normales, les pasa a todos los equipos y creo que, como decías, hay que estar positivos, hay que estar con mucha fuerza, con mucha energía y dispuestos a, bueno, pues a una temporada que va a ser muy dura. Así que le ponemos una buena nota a la pretemporada, sabiendo que los partidos, bueno, pues no son muy concluyentes, son básicamente para rodar y llegar lo más afinados possibles a este momento.
Pel que fa a l'Obradoiro, no se n'amaga que és un dels candidats a l'ascens, un projecte posat en mans d'un clàssic, Diego Epifanio, que suma molt talent exterior, centímetres, experiència en competicions superiors i fins i tot dos jugadors com Roland Anderson i Diogo Brito que arriben de disputar l'Eurobàsquet. L'entrenador madrileny ha xerrat així del primer rival que visitarà Vintaufa.
Está diseñado para volver a la CB. Ascender es muy difícil, pero seguro que es uno de los equipos con más empaque o más mimbres para poder conseguirlo, ¿no? Un equipo muy largo, con todos los puestos doblados, con mucha presencia física, grandes anotadores, grandísimos tiradores, que consigue además en equipos con muchos nombres propios el que todos se impliquen en ambos lados de la cancha y que todos se sientan importantes, y eso es muy complicado. Así que creo que si queremos ser competitivos, nosotros debemos centrarnos en estar sólidos atrás, no encadenar errores, tratar de hacerles un partido difícil, que no estén cómodos y poder intentar desde esa iniciativa defensiva pues tener opciones de competirles.
I una darrera qüestió, però que no és menor. L'Estia jugarà les tres primeres jornades com a local, degut, recordem, a la permuta de pista de la segona jornada amb el Figo i Palma, per mort de les obres a Son Moix. Un escenari, el fet d'encetar la Lliga disputant dels tres primers partits a casa, que Javi Zamora valora així.
En el corto plazo nosotros encantados, ¿no? Esto es como, bueno, un poco inusual, tres partidos seguidos. Creo que puede ser muy emocionante para la afición el tomar el pulso al equipo y tenerlo bien cerquita estas tres primeras semanas, con todo partidazos, dos equipos del calibre de Obradoiro, de Coruña, que ya han estado bueno, pues en ACB, y un equipazo como es el Figui, que acaba de ascender, que va a aprovechar esa dinámica y que encima es un derbi balear. O sea que yo creo que no puede haber más ingredientes de cara a la afición para disfrutar de este inicio de la temporada.
Ho diu Javi Zamora, així està la cosa, Gavi, a poc més de 24 hores que es posi la pilota a l'aire a Vintaufa.
Una cosa, Miquel, quina temporada més guapa que mos espera, dos equips mallorquins, un de Menorca, i llàstima que no sigui el Sant Antoni, eh?
No, de moment està bé, no? Hem triplicat la presència balear amb aquests dos ascensos. I el Sant Antoni segur que ho aconseguirà, perquè no es pot quedar una tercera temporada a una cistella de l'ascens.
Efectivament. Gràcies, Miquel.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Adéu, bon cap de setmana. Recordam, en bàsquet, dissabte a les 7, Cartagena, Figo i Palma, a les 7 i mitja, l'Èstia Menorca, Montbus, Obradoiro, el diumenge a les 6, el Palmer Bàsquet, Palència, al pavelló municipal d'Inca. Recordam, el Palmer juga a Inca per mort de les obres de Son Moix. I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visitarà l'Oses Construcción Navarràs, també a la primera jornada de la seva competició. Tancam el bàsquet i és moment per parlar de motociclisme. Tenim en marxa aquest cap de setmana el Gran Premi del Japó, que per qüestions d'horari també és una bona notícia, que en aquestes hores sempre sabem què és el que ha passat. Quan les carreres són al continent asiàtic ens va molt bé en aquest sentit. I ja ens escolta el nostre especialista Pedro Mas. Pedro, bon dia. No escolten en Pedro. Ara tot d'una ho farem. El nostre especialista Pedro Mas per xerrar de motociclisme. Anem a veure, 1:52, a menys si és que s'ha davallat de sa moto, no hi és a la moto. Ell està sempre pendent dels nostres Joan Mir, Augusto Fernández i Zan Guevara, però tenim un cap de setmana especial i diferent. Ara sí, Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia, com estàs?
Avui de matí me deies que bé que és al Japó, perquè, clar, quan arriba l'hora del programa ja sabem tot el que ha passat, no?
Exacte, així és. Això és l'avantatge del país del sol naixent, no? Que ja tenen la feina feta quan nosaltres m'ho aixecam.
I com estan els nostres?
Bueno, molt bé. La veritat és que han començat molt bé, tant en Joan com Nissan, pinta molt bé per nostres primers pilots mallorquins, que han marcat el millor divendres de la temporada, perquè en Joan ha quedat quart classificat avui de matí a tan sols una dècima del primer classificat, d'en Marco Besecchi, amb Nacosta i en Marc Márquez, segon i tercer, respectivament. En Joan ha fet anar a la segona un segonet més ràpid que l'any passat, que va quedar a la 16a posició en aquest mateix circuit. Per tant, la diferència substancial per pilot palmesà. O sigui que molt bé.
Ha anat de menys a més,
Ha anat de menys a més. La veritat és que, clar, s'ha vist el canvi quan han començat a fer les modificacions tècniques de la moto, perquè jo crec que en Joan, el seu estil de pilotatge, a pesar de que també va evolucionant allà on tenia les mancances importants respecte a les marques, a les motos europees, era en la part tècnica, i de principi de campionat ara va de cada vegada més, com dius.
Aquesta vegada al Japó no tenim Augusto, vera?
No, aquesta vegada no tenim Augusto, però sí, tenim Nissan Guevara, que et salta pilot mallorquí a Moto2. Ha tingut un molt bon inici de Gran Premi, també, a la tercera posició, a la pràctica d'avui de matí, a l'entrenament lliure, com sempre, recordant que els divendres són preses de contacte amb la moto i el circuit, però que Nissan hagi estat capaç de colar-se, per dir-ho de qualque manera, en el tercer lloc del tot ten habitual de la parrilla de Moto2, també és molt significatiu i és el lloc i l'hàbitat natural que hauria de tenir Nissan pel seu talent, que també va de menys a més aquesta temporada. Perquè per estar en el lloc capdavanter de la classificació final és complicat i difícil si no has arrencat bé, però bé, jo crec que preveiem un cap de setmana de MotoGP i de Moto2 divertit i interessant, on poden tenir campió del món de MotoGP.
Això t'anava a demanar, però abans vull saber si saps, si has parlat amb ell, si t'ha arribat qualque cosa. Com està duent aquesta temporada tan diferent a Augusto?
Bueno, en Augusto és un pilot que és molt, molt camaleònic. S'adapta a totes les circumstàncies. Està molt content, jo crec que hem vist com la Yamaha han evolucionat aquesta temporada. Per ell és una satisfacció de que sigui capaç de poder ajudar a l'equip a evolucionar les motos. I no tothom pot ser pilot de proves perquè, clar, no tan sols has de saber o has de conèixer les sensacions que tens tu damunt la moto, sinó que després, quan t'arribes a nervots, els enginyers han de ser capaços d'entendre el que tu els transmets per poder posar la moto a punt. Que no tothom és capaç de tenir aquesta sensibilitat que té en Augusto. Per tant, demostra, com te deia una vegada més, que és capaç de poder estar un equip oficial i poder competir totes les carreres, com poder fer aquesta tasca complicadíssima de poder conèixer tota la part tècnica de la moto i saber-la transmetre després als enginyers perquè la vagin evolucionant. En Quartararo hem vist que ha fet una passa important aquesta temporada en la part tècnica, i tot això és gràcies a la feina que s'ha anat fent en Augusto com a pilot de prova.
I la qüestió més important de totes. Tothom té els ulls posats aquest cap de setmana damunt Marc Márquez. Si fa 3 punts més que el seu germà, serà campió del món al mes de setembre.
Exacte, així és. Marc Márquez pot aconseguir el seu nou mundial, 7 de MotoGP, amb una temporada i puntuació espectacular, Gavi, com dius. I encara falten 6 carreres per acabar.
2 mesos. Temporada. Encara ens queden l'octubre i el novembre. Què farà? Què farà? És una pregunta retòrica, no? Però què farà el Mundial tenint ja el campió al setembre? Què faran octubre i novembre? Com poden vendre el seu producte, no?
Sí, bueno, després ja serà qüestió de veure què fa el seu germà per darrere, què fa en Besecchi, que també està tenint un final de campionat molt interessant. Peco per ell que no acaba de tenir les sensacions, però bueno, la veritat és que en Marc du 508 punts i el vigent campió de MotoGP, que és en Jorge Martín, l'any passat en tota la temporada en va fer 512.
Ja.
O sigui, si en Marc segueix amb aquesta línia, farà rècord de puntuació del Mundial de MotoGP.
Ens quedem,
perquè segur que no s'aturarà.
Ens queda un minut i mig, però te vull demanar, quina trobes que ha estat la clau per aquesta resurrecció de Marc Márquez?
Bueno, jo crec que el seu esforç personal i la seva competitivitat, perquè ell va estar a punt de tirar la tovallola.
Sí.
Quan va tenir quatre operacions en el braç, ho va passar molt malament.
Recorda tant, Pedro, que parlaven cada setmana de les caigudes de Marc Márquez als entrenaments, quan encara semblava que no sortiria.
Sí. És que o sigui, el seu esperit competitiu i les seves ganes de guanyar i d'estar davant ha estat el que ha fet que en Marc pogués resurgir d'aquesta manera, no? Jo crec que no serà el darrer Mundial que guanyi, jo crec que l'any que ve encara estarà en bona sintonia per poder tornar a revalidar el títol, si les caigudes i les lesions el respeten.
Tant de bo.
Però, bueno, en Marc ja ha demostrat que no deixa ni guanyar, o sigui, unes entrevistes que li han fet... Que
ni
dic,
el
bueno,
seu germà.
Li regalaria qualque punt en el seu germà. I deia, no, que se'l guanyi de pista.
Bon anant, Pedro. Gràcies.
Molt bé.
Una abraçada.
Vinga,
adéu. Bon anant amb un apunt de bala a la Mini Transat que està fent Hugo Ramón. El Reial Club Nàutic de Palma ha activat un dispositiu de suport per assistir Hugo Ramón a la previsió de l'huracà Gabriel. Amb aquesta notícia tancam aquesta edició d'Espostres, aquesta edició d'aquesta setmana. Bon cap de setmana esportiu.
Són les dues.